faré veure que no he sentit una frase en aquest estudi, que és soc com Shakira.
Però la pots dir, eh?
Bueno, soc com Shakira.
Tu ets com Shakira? Sí, no, sí que tens una retirada.
Soc com Shakira.
Sí que ho, sempre ho penso, vas fer com a Shakira.
Demà farà 15 anys d'un dels més grans fenòmens televisius del segle, demà fa 15 anys de l'estrena televisió espanyola d'Operación Triunfo.
Buenas noches y bienvenidos a Operación Triunfo, un proyecto fantástico, emocionante, musical, en directo, donde por primera vez Televisión Española, la productora Jet Music Endemol, las compañías discográficas, los medios de comunicación...
És un fragment del primer dia, del començament de la primera gala d'OTE, que es va estrenar el 22 d'octubre del 2001 a Televisió Espanyola en discreció. Va fer un 22% de share, que diríem que ara 22% de share és molt complicat que algú te'l faci. Va acabar la primera temporada del febrer fent un 68% de share. Això no ho fa ningú. Ni un Barça-Madrid et fa un 68% de share. 13 milions d'espectadors de mitjana davant de la tele per saber si guanyava Chenoa, Bustamante, Bisbal o Rosa. Va ser un fenomen, però també musical, que avui, 15 anys després, volem recordar amb alguns dels protagonistes d'aquella primera edició. Ja tenim el Jordi Bosch, que continues aquí, Jordi.
Home, i tant.
En aquella època, secretari general de... Bueno, en aquella època era el secretari general de Ràdio Televisió Espanyola.
Jo era secretari general de Televisió Espanyola.
De Televisió Espanyola.
Sí. I en aquella època era el segon d'una persona recordada per molts dels que estan aquí, crec, encara que, perquè ja els has dit a primera hora, que era l'Álvaro de la Riba. Que va ser després conseller delegat d'Endemol, quan es va constituir aquest grup, i aquí jo vaig tenir la sort de, i molts de tenir-lo com a amic i com a gran persona, i que va ser una persona clau, dues persones claus, perquè es faig Operació en Triunfo, és en Toni i en Josep Maria Mainat, el seu germà Joan Ramon, ja ha desaparegut, que creen el format, i una persona que és qui pren la decisió d'endavant, tirem recte i contractem de nou Jazz Music després d'anys de no estar a Televisió Espanyola, que és l'Álvaro. Hi ha dues persones que arrenquen aquest procés.
Ara en parlem. Llavors, la Noemí Galera, responsable de càsting i jurat d'OTE. Hola, Noemí.
Hola, bon dia.
Bon dia. Narcís Rebollo va ser conseller delegat de la discogràfica Valley Music. En aquella època, tot el programa era Valley Music. Tot era Valley Music. I era el jurat, també, com la Noemí, d'Operació Triunfo. Hola, Narcís, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
L'Àngel Llàcer, que era el professor d'interpretació d'OTE. Bon dia, Àngel.
Bon dia.
I moltes gràcies perquè ara explicarem què ha hagut de fer l'Àngel Llàcer per venir aquí. Perquè té, jo crec que és la persona que té el mes de novembre més complicat. Alguna cosa és d'aquests mes de novembre que alguna cosa falla. Falla vull dir que queda per sopar amb algú.
Ah, no, no puc quedar
per
sopar.
Algú altre, o amb algú altre repeteix l'agenda.
No, però no puc quedar per sopar perquè estic fent dieta. No, perquè m'haig de primar. M'he primat ja 10 quilos.
T'has de primar per què?
Perquè faig un paper d'actor, i és el relato d'un nàufrago del García Márquez, i és un tio que és mariner que està 10 dies en una barca. I, clar, jo tenia una bona forma, saps què vull dir? Com de català benestant. I, clar, no, haig de ser un colombià en una barca.
Vinga, va, començo per tu, Àngel. Estàs...
Digue'm.
Emocionat, nostàlgic, passota amb aquest tema dels 15 anys?
No, no, és, la veritat és que és una cosa, jo que sento que diu, no, és molt fuerte perquè quan nos reunimos és com algo que se creó, no? És a dir, clar, jo crec que això està dins nostre, és a dir, fa 15 anys ens vam trobar, a veure, jo t'haig de dir que jo vaig arribar més tard, perquè el programa havia començat i jo el veia per la tele. I jo estava al sofà de casa meva compartint pis amb els meus companys que havien estudiat a la facultat de l'Institut del Teatre, i jo deia, aquests nois a mi em necessiten, perquè no saben què canten. I llavors els meus companys em miraven com una cara, com dient, què dius? I dic, sí, sí, que em necessiten. Bueno, va passar una setmana, dues setmanes. Vaig tornar a veure el programa i vaig dir, és que no saben què canten aquests nois, no saben què canten. Llavors el Manu, que estava allà, vaig dir, Manu, tu estàs en aquest programa que estan aquests nens tancats cantant? Diu, sí, i dic, jo ja haig d'anar. I em diu, però què dius? Dic, sí, 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 ja haig d'anar. A veure, qui mana aquí? I em va dir, bueno, hi ha la Nina, i després hi ha el Crudi, el Mainat, i dic, bueno, pues anem-hi un dia. I em diu, però què? Dic, jo hi vaig. Llavors vaig arribar allà a l'acadèmia, que allà a Sant Just, i vaig picar allà i dic, hola, dic, mira, sóc l'Àngel Llàcer, no em coneixeu, dic, però aquests nois em necessiten.
Això què li vas dir?
Pues jo no sabia qui era el Crudi i el Mainat. Jo
a un dels dos, eh? A un dels dos, val.
No sabies qui era aquí?
No, jo no sabia qui era aquí.
Ets molt fort.
Vull dir, era l'alt de la trinca, m'entens o no? Però jo no sabia aquella cosa, pues Crudi, Mainat, pues un dels dos, deu ser. Llavors vaig dir, pues jo crec que em necessiteu. I em va dir, bueno, què vols dir? I dic, bueno, pues sí. Diu, bueno, pues què hem de fer? Dic, pues deixem-me fer una classe i ja ho veureu de seguida. Llavors, jo vaig entrar a l'acadèmia, això és veritat, eh?
Sí, 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 ho sé.
Vaig entrar a l'acadèmia. Sí, sí, vaig entrar, com dient, ara ve un noi que ha dit que el necessitem. I llavors vaig fer una classe amb una noia que era perruquera, i llavors...
Una noia que era perruquera?
Sí.
A la Mireia.
La Mireia. La Rosa.
La Rosa, sí.
Vaig fer, bueno, llavors vaig fer una classe així, llavors jo vaig fer una classe normal, allò com de saber, i vaig pensar, vaig anar animant, i va haver un moment que li vaig dir, com que ja has dit follar, puc dir conyo, no?
Sí.
Llavors li vaig dir, doncs, dic, canta con el coño! Li vaig fer una cosa així. I aleshores em van dir, val, contractat, no ho tornis a dir mai més, però estàs contractat. I res, això fa 15 anys, llavors vaig...
I això, quantes setmanes portaven, tot, eh? Que...
Tres.
Dos o tres,
sí.
Dos o tres.
Sí, al mes.
Va, anem a la gestació, ara parlàvem d'en Cruzi del Mainat. Sabem que ells dos van crear el format i que el van intentar vendre a Telecinco o Antena 3 sense èxit. I a partir d'aquí, qui va ser el primer a tenir notícia constància d'Operació Triunfo? Va ser tu, Jordi, com a responsable que el concurs acabés... Com?
Jo vull dir molt poques coses perquè jo crec que tens els protagonistes, alguns dels protagonistes, avui hi és. A veure, el que sí vull dir és que aquest és un programa que va tenir un procés d'enamorament. Va tenir un procés d'enamorament. Jazz Music venia d'una etapa molt, molt exitosa, Antena 3, a l'època d'Asensio, José Manuel Lorenzo, etc. Molts de programes, estava menys present a Televisió Espanyola, i va haver-hi un enamorament. Va ser un programa molt protegit des del principi. Ara explicaré molt ràpidament. La meva presència allà va ser simplement perquè aquest programa tenia molts enemics. No agradava. No agradava que el féssim, vam tenir que tenir-lo endavant, ens va apoyar Volen Ferrari, que era el director general, i com que jo sóc de Girona, l'Álvaro de la Riba va dir, mira, com si te vas los fines de semana a Gerona, te vas los lunes ahí a ver què passa. I va haver un dia màgic que va ser, de cop i volta ens van amonar i vam començar a veure que hi havia un boc orella. Això va ser l'endemà del 29 d'octubre del 2001. Aquell dia al matí, encara que el programa encara no havia anat massa bé, vam començar a veure un boc orella extraordinari. I efectivament després van anar cap als 4.900.000. El que passa és que durant... els 5 milions d'espectadors. El que passa i acabo és que... Bé, durant, és cert que durant un temps... hi havia una resistència a introduir elements musicals a les programacions, no se'n volia. En el moment en què es va anar unint totes les peces, un concurs, una convivència, Eurovisió, etc., va haver-hi un procés d'enamorament i va haver-hi una cosa que va descriure molt bé, recordo, i acabo Mainat, quan vam dir, això se'ns desborda. I ell va dir, escolta, això se'ns desborda també nosaltres. Això passa un cop a la vida i s'ha de disfrutar. I jo crec que tots els que d'una manera més modesta, indirecta, etc., hi van estar-hi, tots saben que una cosa com aquesta no la viuran una altra vegada.
Tu eres secretari general de la Televisió Espanyola i m'agradaria que expliquis allò que m'has explicat en privat tantes vegades, que és aquella trobada que tens a l'Hotel Palace.
L'enamorament es produeix a l'Hotel Palace, abans, que és entre l'Àlvaro de la Riba, que era el director de la tele, algunes persones que l'acompanyaven, en Toni Mainat, i en aquests moments diem, escolta, aquí hem vingut per fer televisió. Teníem poca pressió política en aquest moment, s'ha de reconèixer, i es va tirar endavant, i va ser una cosa que tots,
És veritat que Televisió Espanyola no volia pagar un preu massa alt per això?
Sí, hi ha una cosa, també, és cert, hi ha un moment que 3 dies abans ens diuen que no ens donen els diners, els nostres financers, pel programa, i ens faltava diners, aquest era un programa car. I llavors ja, això s'ha de dir, que hi ha Narcí Rebollo. I finalment, quan diuen, qui va fer l'esforç musical i discogràfic i, va tenir un bon rendiment, Narcís, era Vale Music, que és qui va posar els diners. O sigui, els diners per acabar de pagar allò els posa Vale Music. I, evidentment, després es recupera amb escreix, cosa de que me n'alegro molt per vosaltres. Narcís ha tingut després una gran carrera i avui és el president d'Universal Music. I no ho diu, però és també de Girona. Nascut a Figueres i resident després a Girona.
Ara parlem.
Perquè quedi clar.
Bienvenidos a las pruebas de selección de Operación Triunfo.
Crec que un dels grans èxits va ser gravar el càsting. Sí, no, de mi o no?
Sí, a més era la primera vegada que nosaltres portàvem molt de temps fent programes musicals, com Lluvia d'Estrelles, Menudes Estrelles i tot això. I fèiem el càsting, nosaltres anàvem amb la camareta, gravàvem, tornàvem a Jazz Music i ens ho visionàvem tranquil·lament i decidíem. i per primera vegada ho havíem de, havíem de prendre la decisió en el moment. I allò havia d'estar gravat i se, després sortiria per la tele i era allò, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Mm. I la veritat que va ser molt divertit.
Quantes persones van presentar la primera edició, te'n recordes?
Unes 3.000.
Unes 3.000?
Sí. I ens vam quedar amb 100, que van ser les que van arribar al càsting final de Madrid.
El càsting de la primer OT va ser el millor o senzillament és que és el més recordat?
El, va ser el més novedor i com ells no sabien on anaven, no sabien què passaria, va ser el més fresc. A partir d'aquí, el càsting del segon, de la segona edició es van presentar 80.000.
Clar.
És que clar...
De 3.000 a 80.000.
Era un càstig que, a més a més, el passaven pel canal L'Operació Triunfo.
Sí, sí. Clar, que hi havia un canal.
Clar, i la gent, nosaltres estàvem treballant i la gent a casa seva estaven dient a veure quan triguen a dir-li que sí o que no, a poner-li la pegatina.
Un pajarraco m'ha dit, Noemí, que tu vas veure de seguida que hi havia un paio que havies de portar, després de veure el càsting, tant sí com no. Un d'aquests, que finalment ha estat dels que més, si no, el que més has triomfat. És veritat que tu vas posar molt accent en Bisbal?
No vaig ser jo. Va ser la Mònica Carbonell, que és la meva companya.
Sí.
Per això a mi m'agrada treballar en equip, perquè on no arriba un, no arriba l'altre, no? Ah. El Bisbal, a mi, jo quan el vaig veure el primer cop, doncs sí, canta bé, però va, tampoc no... ni fu ni fa. Bé. Però la Mònica va dir... Ah, m'encanta. Este chico m'encanta, Noé. Tenemos que cogerlo. I vaig dir, pues vale, l'agafem. Jo no vaig notar realment que el Bisbal... tenia molt potencial fins la segona o la tercera gala. Ho he explicat moltes vegades, estava asseguda amb el Mainat veient l'assaig i es menjaven patates els que tenia al costat. Era la bomba. Mm. Però jo en el primer càsting, no, tampoc m'hagués... Me'n diuen, triomfarà més que la Becrem. Bueno,
d'aquells que tu vas veure, Àngel, aquells que tu vas veure allà,
què?
El primer dia que entres allà i els veus i tal, tu haguessis dit que la Rosa era la número 1?
Sí. Jo estic, encara 15 anys després, estic enamorat de Rosa d'Espanya.
Tots.
Perquè, sí, ja ho sé, que la gent la critica, diuen que és tonta i tot, diuen de tot de la Rosa. Però té un talent que molt poques persones tenen. Mm. És a dir, quan se't posa a cantar al costat, o sigui, jo li feia classes i se'm posava a cantar al costat i pensava, tota aquesta mancança que té aquesta noia, perquè no ha tingut estudis, perquè ha viscut o no ha viscut, perquè ha tingut la família que ha tingut, és a dir, això és igual. Tot això desapareix i es transforma en la persona més intel·ligent quan et canta. Perquè algun té un geni, és genial a nivell de cantar. Després, la vida l'ha portat i ha fet uns discos cantant cara dura, i tot això ja cadascú pues, té la vida que pot tenir. Però d'essència, de talent, és una de les persones més talentoses que he conegut mai.
No, cabreado de verdad, David, cabreado, un tío cabreado. Llega aquí y dice, mira, soy David, soy de Almería, tengo 22 años y me gusta mucho no sé qué, y adiós, porque estoy hasta cabreado.
Allà, hi ha un abans i un després per l'Àngel Llàcer d'allò?
A quin nivell?
Popular.
Home, clar. Sí, clar.
O sigui, I laboral?
Laboral.
I t'arriben més coses a partir del moment de...
A veure, això és una reflexió...
Perquè la cosa del Llàcer, molta gent deia, però això és teatre que fa el Llàcer. Clar, coneixem una mica l'Àngel Llàcer de teatre, zero.
Sí.
L'Àngel Llàcer és així.
Com sí, sóc. Sí. A veure, però no confonguis tampoc l'oient. Sí. Com sóc. Sóc també així com estic sent ara, com tu.
També,
no?
Però vull dir que tu, això que fas, no és impostat.
No. Vull dir, haig d'estar allà, haig d'estar a la tele, com si diguéssim. A casa meva no sóc així, eh?
No, però no ets impostat, això també ho pots fer amb un sopar.
Depèn de qui hi hagi.
Clar, home, evident, com tot.
Sí, clar, si hi ha la Shakira, sí.
Clar, i tu que ets com la Shakira, i tu que ets ara com la Shakira.
Shakira, vinga,
però és veritat, és a dir, i allò et dona, no sé si et dona un pas més laboral o no.
No ho sé, l'única, bueno, em fa guanyar més diners, ja està, perquè la televisió, jo em vaig decidir dedicar al teatre, i el teatre, malauradament, no et fa ric amb el teatre, només n'hi ha quatre que s'han fet rics amb el teatre, no és el meu cas. No ho sé, llavors això em va portar que la televisió em va anar demanant i jo em vaig deixar seduir pels euros, dubidú, euros, allà tu, saps? I aleshores, vull dir, llavors em vaig anar seduint i potser a la vida, si no hagués anat a OT i no hagués no m'hagués dedicat a la tele i m'hagués deixat seduir per la televisió, doncs, evidentment, hagués dedicat molt més esforç al món del teatre, Però ara m'estàs fent una entrevista personal, que no és el cas.
Vull dir, no, jo estava dient, a partir d'aquí,
què significa l'entrada de l'Àngel Llàcer quan truca a la porta, toc, 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 com deies, sí, de Jazz Music, i dius, escolta,
bueno, doncs en aquell moment, divertit, perquè em van pagar 4 duros, evidentment, perquè vas dir, bueno, si vens tu, doncs et pagarem 4 duros, saps? Llavors, doncs, tot té un, que tothom es anava forrant, i pensava, collons, tots es van forrant, i jo aquí...
Ni tu ni jo.
I aleshores, clar, doncs... Però, bueno, era com una cosa d'inconsciència, de divertit, de no sé què, no, tia, que està no sé quantos, que ho veu tothom, que estem, saps allò?
Que ho veu tothom.
És que ho, clar, ho veu tothom.
Perquè tu quan vas fer toc-toc-toc no ho veia,
clar,
encara tothom.
No, jo vaig, un dia que jo me'n vaig adonar, quan vaig arribar a casa meva, els meus pares em van mirar com si fos... I vaig pensar, per què mireu així? Diu, bueno, per què? Saps? I vaig dir, però què m'estàs dient? Perquè, clar, eren els pares de l'Àngel Llàcer, que era com, saps com... I tothom els parava pel carrer i deia, bueno, però escolteu-me, a mi mireu-me normal, saps què vull dir-te? O sigui, vaig haver de parar una mica al voltant perquè realment es va transformar en una bogeria. Era una bogeria, era una bogeria. O sigui...
Bueno. Verónica, tienes un timbre de voz precioso, tienes presencia en el escenario y ante las cámaras, pero es una pena que a veces... pierdes el control...
Primer va ser l'acord perquè Valeu Music publiqués els discurs dels participants i després la decisió, sí, de formar part del jurat?
Bueno, realment va ser així. Nosaltres ja amb Jazz Music teníem una relació de feia temps, havíem fet l'àlbum de Cròniques Marcianes, que en aquell moment era un format pues, que també, bueno, històric, jo crec, de la televisió del nostre país. I quan el Toni i el Mainat ens expliquen el format, pues, la veritat és que després del que va ser discogràficament, inclús el format com estava plantejat inicialment, com va acabar, pues, poc tenia que veure. I sí, realment la decisió de ser jurat, pues, va ser anecdòtica, perquè ells d'alguna manera buscaven un jurat molt més blanc del que després amb el pas del temps va ser el format i més professional. Llavors jo recordo que fixes vam estar la Pilar Tavares de Televisió Espanyola i jo, i després el rest del jurat anava rotant de professionals de la indústria, d'altres companyies de discos. Sí.
Des del primer moment la idea era produir tots els discos que es van publicar?
No, inicialment la idea, hi havia un guanyador i hi havia un àlbum, un CD, i al final pues, l'avantatge de fer l'acord amb una companyia petita independent com Vale Music i no una multinacional, pues, va ser l'agilitat de poder anar-se adaptant setmanalment al que estava passant. I d'haver de fer un àlbum d'un guanyador, pues, vam acabar fent àlbums de tots els concursants, més els recopilatoris, més les gires. O sigui, realment, de la primera reunió, de la primera idea del que havia de ser el format, a el que va acabar passant, pues, lògicament no tenia res a veure.
Quants discos es van publicar?
Ostres, exactament no t'ho sabria dir, però sí recordo que aquell any, el 2002, pues, es van vendre com uns 14 milions d'àlbums.
14 milions d'àlbums, sí, d'Operació Triunfo.
Sí.
Clar, és que a més a més es feien les de les ales.
Setmanals. Ah. De fet,
us
diré que el primer àlbum recopilatori que vam fer, que era el de Mi Música és tu voz, que van vendre 1.300.000, és l'àlbum de la història d'Espanya recopilatori que més ha venut. O sigui, en tota la història de la indústria espanyola, l'àlbum que més ha venut és el recopilatori.
És a dir, tots tres, és a dir, tant l'Àngel Llàcer com la Noemí Galera com el Narcís Rebollo, vist en perspectiva, anys després, no sé si els 15 d'ara o els 10 o els 5, es van donar compte de la magnitud d'allò que van fer, d'allò que van participar? Àngel.
No teníem temps, jo crec, anava tan ràpid.
No. En aquell moment no.
No, nosaltres ho vivíem com una cosa... Vull dir,
és que no teníem temps.
Anaves veient que cada cop més gent, hi havia gent fora, anaves als llocs, t'abraçaven, feies, saps? Bueno, llavors pensaves, ai, pobres nanos aquests quan surtin. Jo sempre pensava això.
Aquí hi havia una preocupació, crec que molt general, de la gent de seny, diríem, una mica de dir, hòstia, el problema és aquesta gent quan surti d'aquí dins...
Sí.
Hòstia, si no tenen el cap molt ben amoplat, domesticar tot això deu ser molt complicat.
A veure, no tens el cap molt ben amoplat quan tens 18 anys, eh?
Per això, per això.
I l'avantatge que veig jo que tenia el format és que tant el Toni com el Mainat, per la seva carrera com a artistes, no tenien una visió només del format televisivament parlant, sinó que també tenien molt clar la projecció discogràfica i la carrera dels artistes, i això els va ajudar tant molt amb ells com a nosaltres a l'hora de proposar pues, cada àlbum, cada recopilatori. O sigui, jo crec que si els executius, els creadors del format, fossin gent sense un passat com el de Toni el Mainat, hagués sigut pràcticament inviable traslladar-ho al carrer amb ventes de discos, amb gires, amb tot el que després va passar.
Coses que hem escoltat a OT El Reencuentro. Àlex Casademunt, algunos nos sentíamos menos queridos que el resto. Alejandro Parreño, me hacían cantar canciones que no pegaban conmigo. Geno Machado, al teléfono no sonaba y llegó a tocar fondo, que aquesta diria més...
Bueno, però això també és veritat.
Això també...
Però a mi, jo sempre ho penso, i això m'ha acompanyat durant... Bueno, ho penso... La gent et diu, bueno, però a veure, els Triomfit... O sigui, després, aquella gent que es va enamorar d'aquest programa... Després s'han com avergonyit d'haver-ho seguit, saps?
Home, però això és un clàssic espanyol, sí, això, eh?
Ja, però vaig pensar, hosti, no? I saps allò? Bueno, aquí no ha triomfat, només ha triomfat el Bisbal. I dius, bueno, no ha triomfat el Bisbal, perdona.
O sigui,
es dediquen...
Que només hagi triomfat el Bisbal és mentida, absolutament.
Clar, vull dir, jo, saps? O sigui, hi ha molta gent que treballa en el món de l'artista i no... A veure, el Bisbal ha triomfat molt més que els altres. El Bisbal és una estrella mundial.
Projecció internacional.
Exacte.
I...
Però justament li ha anat molt bé.
Sí, no, i potser algun que tu no sàpigues li ha anat molt bé. Saps què vull dir? Potser nosaltres no ho sabem, però li ha anat molt bé. I ha
jo triomfat. Crec que els 16 han triomfat.
Sí?
Cadascú sí. Amb els... Sí.
Oi, el Narciso que sí, també.
Sí.
No, i després hi ha... Perdona, però després hi ha aquella cosa
perquè
de...
Perquè què és triomfar? Dedicar-te al que tu vols i ser feliç?
Bueno,
no?
Això ja és un altre tema.
Tots ells es dediquen a la música d'una manera o d'una altra.
Sí.
Un fa musicals, l'altre té un grup, l'altre s'està...
No, i després la gent, i també la gent que es va enamorar d'aquest OT, després diuen, bueno, però com he tingut cap, perquè després els OTs que vau fer, penso, pues bueno, eren igual de bons.
I el Pablo López?
És que eren igual de bons, saps? O sigui...
No, o Manuel Carrasco.
És que
Carrasco.
No només han triomfat els primers, sí, Manuel Carrasco,
l'Helena Gadel,
la Bet, el Pablo López, la Soraya,
sí.
Tota aquesta gent...
No, clar, molta gent, vull dir... Sí.
Pablo López ha estat nominat a un
però,
gran.
Però aquesta cosa passa com tot. La primera pel·lícula, 30 grans obres d'art com El Padrino, que pot ser la primera, la segona, la tercera, la primera sempre és la inoblidable, i allò va ser inoblidable.
Inoblidable. Irrepetible.
I el que està clar és que de 8 edicions amb 16 concursants cada un, si tots haguessin arribat a ser tops... Bueno, és que ho haguéssim rebentat, no? El
clar,
discogràfic.
Sí.
Per cert, recordem això.
A veure...
Era todo irreal.
Justa.
Aunque tarde una vida, yo jamás me olvidaré.
Recordes el càsting del Bustamante, Noemí?
Sí, va ser el 11 de setembre, el dia que van caure les Torres Gemelles.
Com?
Sí. El mateix va ser conèixer-la amb ell i caure les Torres
Gemelles. Sí. Saps que et pregunten, què estaves fent quan van caure les Torres Bessones? Doncs li feia un càsting a Bustamante.
Estava entrevistant de Bustamante.
Nosaltres vam acabar, estàvem a Oviedo, vam fer el càsting del Busta i quan hi havia molt poqueta gent i al migdia vam acabar el càsting, ens vam anar a dinar en un restaurant, vam entrar al restaurant i vam veure les Torres Bessones caient i vam dir, ostres, què passa? I ja ens vam quedar allà tot l'equip amb aquell restaurant veient la televisió.
Hola, David. David.
Molt bon dia a tots.
Què tal? Ai,
com estem, amics meus?
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé. Has entès el que deia la Noemí? Que et va que l'11 de setembre, amb l'atemptat de les Torres...
Imagínate, no se me va olvidar en la vida. Además, llegaba de las primeras vacaciones que había cogido yo en mi vida. Como nunca nos habíamos ido a ningún lado, pues le dije yo a mi padre, oye, se acabó. Aunque sea, las pago yo. Y habíamos ido a Denia. Habíamos ido a Denia y tuvimos que volver porque me llamaron para hacer un casting y mis padres, jo, pero cago en Dios, tenemos pagado aquí el aparta hotel, pero ¿qué hacemos? Y yo, bueno, pues hay que volver a ver qué es lo que pasa. Y fíjate tú lo que pasó.
Tu has acabat sent una de les grans estrelles d'OT. En el teu cas, és molt clar que tu el concurs et va canviar la vida, no, David?
Hombre, es que es un antes y un después. O sea, yo gracias a este programa, aparte de conseguir grandísimos amigos... Pues me cambió mi vida, mejoró mi vida, mejoró la de mi familia, empecé a una carrera, ¿no?, que después de 15 años sigue de una manera muy bonita, increíble, ¿no?, sigo teniendo proyectos súper bonitos. De hecho, ahora, mira, pues estoy de gira, estoy camino de Galicia, que voy a Vigo, mañana estaré en La Coruña, y así me paso la vida, mejor aquí que en la obra, que además con la crisis que hay, pues estaría en el paro, como todos.
Mm-hmm. Aquests dies s'ha publicat que alguns dels concursants d'aquella OT van haver de passar pel psicòleg per digerir tot el que passava.
Però vamos.
El que seria estrany és que no hi anéssiu tots, el psicòleg és el que hauria d'haver fet.
Pero es normal, uno por la mañana y otro por la tarde. Tú imagínate, con 19 años, que era mi caso, yo junto con Natalia, que somos de 82, en mi caso, te voy a hablar del personal, el que conozco, ¿no? Una vida totalmente normal de pueblo, pues trabajando en la obra con tu padre, y de repente pasas a ser una estrella, no solamente en España, es que ibas de vacaciones a cualquier punto, Latinoamérica, todo el mundo te conocía, corría detrás de ti, el fenómeno, la histeria, había histeria, ¿no? Hoy en día es muy diferente, gracias a Dios sigo llenando mis conciertos, sigo vendiendo muchos discos, pero la gente es muy respetuosa, muy educada. De aquella había histeria, había un fenómeno fan que era una locura, y para saber digerir todo esto, pues a veces, pues sí, se necesita ayuda, no hay más problema que ese.
¿Qué va a ser el pitjor després de sortir de OT? El pitjor.
¿Cómo?
Lo peor.
Lo peor. Hombre, lo peor es eso, volver incluso a tu pueblo y que todo haya cambiado. Está la misma gente, es el mismo pueblo, pero la gente te mira y te trata y te llama de manera diferente. Es complicado, ¿no? Yo en mi pueblo siempre he sido Titín, el hijo de Tito, ¿no? Y de repente la gente me llamaba Bustamante. ¿Eso qué significaba? Pues que había podido 5 meses y medio de programa a toda una vida, ¿no? La gente en la televisión le afecta muchísimo. Entonces eso fue muy duro. Yo la verdad es que lloré, me amargó bastante, pero con el paso de los años todo ha vuelto a la normalidad y gracias a Dios todo el mundo me trata como antaño y me siento muy cómodo y puedo volver a recargar pilas a San Vicente de la Barquera, ¿sabes?
És brutal, perquè això, més el tema de la premsa del cor, jo recordo fa molt temps veure càmeres davant de la casa a San Vicente de la Barquera, de casa de la família del Bustamante, allà les càmeres plantades per veure si salia Bustamante con la novia o no salia. ¿Te'n recordes, això?
No, me acuerdo de todo, y además durante mucho tiempo, o sea, siguen, en verano hoy en día todavía hay autobuses que suben para ver la casa, mi casa, ¿no?, donde tengo yo ahí una finca, y van a ver qué ven, a ver si ven a mis padres, a mi perro, a mis hermanos, a quien sea, o a mí, ¿no? Es curioso, mira, este verano estaba yo paseando, ¿no?, había ido unos días a mi tierra, iba en un coche, ¿no?, en un coche, y por el puente, uno de los puentes que hay allí en mi pueblo, había una que la oigo gritar mientras echaba fotos a la bahía. Dice, bueno, yo hasta que no... Iba con el marido y con los hijos. Yo hasta que no me eche una foto con el busto no nos vamos de aquí. Y yo al lado, no sabía, ¿sabes? Yo al lado me escondía ahí por el coche, pero muy cómico. Pasan cosas muy curiosas todavía.
David,
soy... ¿Qué pasó?
Que, no, es que te estaba escuchando ahora que el Basté te habla en catalán. ¿Y quién te iba a decir a ti, de San Vicente la Barquera, que algún día entenderías el catalán perfectamente?
Yo parlo catalán perfectamente, así como voy todo.
Pero esto es por OT, ¿eh? O sea, es muy
fuerte. Un año. Claro. Yo viví allí un año.
Rodeado de catalanes.
Sí, sí, es muy fuerte, ¿eh?
Oh, sí, pero porque me gusta mucho. Además, yo me he sentido como en casa, ¿no? Yo me acuerdo cuando vivía allí, me sentí muy a gusto, además con todos vosotros. Me hicisteis, pues, Noemí, con Mónica, con Ángel, con Luis, con todos. Me sentí muy muy cómodo, me sentí en casa. Y donde vayas, pues, hay que aprender, ¿no? Y además siempre me ha encantado, he sido un gran amante de toda la cultura, ¿no? De toda Cataluña. Y curiosamente es una de mis plazas más fuertes, ¿no? En toda mi carrera. Cuando voy allí, es increíble. Sí. Además, os voy a decir una cosa. Mi catalán es de Vic, ¿eh?
O sea, yo tengo...
Ah, oh, claro, no, para que, porque igual me notéis acento, es de Vic.
Vale, perfecto. Escolta, David, escolta això. David, com et veus i com t'escoltes 15 anys després?
Ojo, mira, aquello fue muy fuerte porque como todos y como amante de la música, todos en mi casa nos encantaba ver Eurovisión, ¿no? Entonces, claro, verme allí, sentir la melodía, ya lo conté además el otro día en el encuentro, digamos una muy curiosa porque a todos nos ponían cosas típicas de nuestra tierra, ¿no? Y a nosotros, ¿qué nos pusieron? Pues nos pusieron vino, queso y jamón. Cuando con los nervios, cuando nos daban aunque sea 3 puntos, nos tomamos las botellas, que si tenemos que salir otra vez a cantar y a bailar la liamos parda. Fue bastante curioso, fue muy divertido.
Acabo, quan et reuneixes amb un grup de gent de l'escola o de la universitat 15 anys després d'estar junts, normalment et veus uns desmillorat, uns altres millor. Sempre queda de qualsevol passat fue mejor amb aquella relació. Potser amb un que no tenies tanta relació en fas més, amb uns altres que tenies molt bona relació ja no en fas menys. ¿Cómo ha sido el reencuentro, David?
No ha pasado el tiempo. Mira, yo realmente el reencuentro ha facilitado una cosa, que es juntarnos los 16, que es muy complicado. Es muy complicado, cada uno tiene su familia, su vida, vivimos en ciudades diferentes, incluso países diferentes, es difícil. Pero yo tengo contacto absolutamente con todos y los he ido viendo a todos. Lo curioso de todo esto es que no ha pasado el tiempo, parece que fue ayer. Yo los miro el otro día cuando estábamos comiendo, además lo dije en voz alta, ¿no? Levantaba la cabeza y tenía un déjà vu brutal. Digo, si es que me vienen aromas, me vienen momentos a la cabeza, es increíble, ¿no? No, no ha pasado el tiempo. Es una relación muy, muy, muy fuerte, muy estrecha, porque nadie sabe lo que nosotros sentimos. No solamente nosotros mirándonos a los ojos, ya nos hablamos, no hace falta emitir ninguna palabra. Hay una relación muy especial, de verdad que parece que no ha pasado el tiempo, y hay un gran cariño y una gran admiración entre todos, de verdad que sí.
I també hi ha una cosa, que és que els rols entre ells són exactament els mateixos que fa 15 anys, és a dir, cadascú ha fet la seva carrera, la seva vida, tot ha canviat per ells, però els rols que van establir fa 15 anys són els mateixos.
Eso es, mira, y además te voy a decir una cosa, y a veces me lo dice mi mujer, o sea, yo en mi casa... soy un padre de familia, soy un marido o mi trabajo, ¿no? Soy el director que lleva mi gira, ¿no? Pero cuando yo me junto con los amigos de antaño, vuelvo a ser un adolescente de cerebral. No puedo evitarlo, ¿no? Me salen todas estas cosas. Lo que dice Ángel es verdad, es que es inevitable y es sano y es positivo y es muy bueno y me encanta.
Para ser, ¿qué ha pasado con Juan Camus?
Ah, yo no sé, yo qué sé. Pues me lo pueden decir más ellos que yo.
Vale. Per cert.
Pues a mí me da muchísima pena que no venga. Cada uno tiene sus decisiones, lógicamente, y tiene que llevar las riendas de su vida. Me encantó verle no solamente en esta quedada, sino nosotros hacemos de vez en cuando una quedada, ¿no? Cada ciertos años, y nos juntamos para hacer una barbacoa y lo pasamos muy bien, y la verdad es que se le echará de menos.
Amigo, ¿tienes alguno, David? Amigo, ¿eh?
Yo tengo muy, muy, muy buena relación estrecha con Javier y con Alex. Para mí, o sea, de hablar todas las semanas, de mandarnos un mensaje, de yo voy a Sevilla y lo primero que hago es llamar a Javier. Para mí, Javier y Alex han sido los que más contacto tengo. Y de chicas, lógicamente, con Laura, con Chenoa, es con la que más relación tengo, porque la veo mucho, nos hemos coincidido mucho y además tenemos... de algún modo, fíjate tú que yo soy el más joven, pero Laura, igual que ha sido la mamá, yo en algunos casos he sido el papá, para todos nos preguntan.
¿Y con Poti?
¿Y con Poti el que
hombre,
más?
Lógicamente con Poti, estaba hablando de concursantes, pero no. Poti para mí es mi mejor amigo, o sea... su mujer es la mejor amiga de mi mujer, mi hija es la mejor amiga de su hija.
Caram.
Nos estamos juntos todas las semanas, comemos todos los domingos. Mm.
El 19 de novembre Bustamante está a Barcelona.
Ah.
¿Cómo?
El 19 de noviembre que estás en Barcelona, cantando. En el auditorio.
Eso sí, perdona, que estaba mezclando, es que yo no sé ni dónde vivo.
Sí. así estaremos,
con tu amor de los dos. Bueno, el auditorio, y además te voy a decir una cosa. Tengo muchísimas ganas, porque este año he hecho un disco muy bonito, ¿no? Que un homenaje a México y me ha enriquecido muchísimo mi repertorio. Estoy gozando. Sí. Las canciones que no me dio Noemí, ¿sabes? En su día, como me daba Mariana y yo qué sé, y cosas raras, pues las he decidido cantar yo en este disco.
Sí, gusta. Afegir que el Bustamante a Mèxic està tenint una carrera de molt d'èxit i ara està fent un treball a Llatinoamèrica molt important.
Hombre, esa voz del boss, hombre, que estás muy callado.
El jefe, ¿cuál es ese?
No has contado tu éxito en México, no estás contando.
Estamos disfrutando un montón, ha sido increíble lo que está pasando en México. Nos sorprendió a todos de la manera tan rápida que pasaron las cosas. Fui número uno en todo México, en iTunes, entramos directos al top 5 de ventas físicas. Ahora voy a tener mi primer concierto. Después de tantos años sin ir, ha sido un reencuentro increíble y México me ha abierto los brazos como antes o mejor. Ha sido brutal.
Busca, fem una cosa. Si el 19 és dissabte, si vens el divendres 18 o et quedes el cap de setmana fins al 21, t'espero aquí.
Ja t'està liando el bestiar.
Jo sí. M'encantaria, clar que sí.
Pues ja està.
Te van a tratar bien, Busca.
Hombre, ya lo sé yo eso.
Pues he vingut des d'una vegada aquí, me encanta que vingui el Bustamante. David, una abraçada molt forta, de bo.
Però llévate algo pa picar un pan con tomate.
No te preocupes, que això ho farem.
Hasta el sol.
Sí, efectivament. Enhorabona pel teu català de Vic, Busta.
Un pato molt gran.
Igualment.
Un beso.
Tres minuts per les 11, acabem de seguida, però abans, Llàcer.
Digue'm.
només de venir un dia.
Mira,
ara què em diràs?
Mira aquí, per aquí.
Bueno, l'altre, l'Artigau.
Mira, vine, Artigau, vine, vine.
A veure,
mira,
només faltava l'Artigau.
Ara ve la diva de la ràdio.
Sí, no, ja ho sé.
L'Artigau és la diva de la ràdio.
El dramaturg de les estrelles.
Ara acaba d'arribar la diva.
Jo li dic el dramaturg de les estrelles.
Efectivament.
Sí, porta una jaqueta que regalem al Mundo Deportivo.
Sí, és veritat.
Molt bé.
Tens raó, perquè estic al grup Godó, dic porta-la.
Clar que sí, home.
Escolta, Artigau.
Digue'm. Acabo d'arribar, no he tingut temps de res, eh? Digue'm.
Ni ganes. Escolta'm, mira, que ara estan parlant que té un novembre el Llàcer.
Ah, sí, home, ja ho sé.
Ja el saps.
Ui, ja ho
tenim
sé.
Una certa relació.
Ja, però és que, clar, se m'ha ocorregut preguntar-li, fora d'antena, diu, no, que faci tal, el molt soroll per no res.
L'Naufragó.
Sí. Espera, que després diu el
Petit Príncep.
El Petit Príncep, que avui tenia un assaig i que puc canviar per poder venir aquí. Però és que a sobre, pam, suma-li...
El què? El Nàufrago, que estrena un llibre el 2 de novembre. Bueno, sí, la setmana d'aquí, el 3-4 de novembre estrena el llibre amb el Gutiérrez Cava, que som dos, clar que no és molt...
Però estrenes el llibre o a temporada alta?
No, el llibre de Gràcia.
Ah.
El 2 de novembre.
Dos o quatre?
Quatre, però no sé. El 24 estreno Molt soroll per no res. I el 2 de desembre el Petit Príncep una altra vegada. Mentrestant vaig fent tocar a més buena cada setmana, eh?
No, res. Està avorrit.
Que has de venir, ja. Sí, ja parlar de tot això.
Un dia vindré i t'explicaré coses que t'agradaran molt.
Sí?
Sí. Perquè, mira...
Fes-me un titular.
No, d'aquestes coses.
D'aquesta cosa que t'agradaran molt.
No, d'això, vull dir res més. No, parlarem tu i jo, així, tranquil·lament.
Sí, però parlarem de tot això, eh?
Sí, parlarem de tot això. D'una manera molt relaxada i molt bonica.
Molt bé, perquè a més et dic una cosa. Tret del Petit Príncep, les altres dues coses no les he vistes, amb la qual cosa ja m'ha fotut bronca perquè no he vist el Molt soroll per res.
No has vist el Molt soroll.
No, però tu ja ho sabies, tu ja ho sabies.
No, sabia si hi havia anat o no.
Que ets mentider.
No ho recordava. Escolta, no tinc al cap l'agenda del Jordi Basté, jo què sé.
És Pinocho, perquè t'ho he dit més d'una vegada. Que ni vaig poder anar per un tema d'horari, bueno, perquè durava dues hores i mitja.
A veure, però el Marc Artigau, vull dir que és el que ha fet la dramaturgia del Petit Príncep i ha fet la dramaturgia del Molt soroll per no res, eh? Vull dir, i ara està escrivint una obra.
Sí.
Bueno, dues.
Mm. Un llibre, ja està fent un llibre.
Si no, el llibre ja el tinc a casa, eh? Sí? Te l'has llegit, és un conte preciós.
Llegit, sí, val.
Està molt bé.
Ai.
Doncs ja està, escoltem.
Ja puc tornar...
Jo me'n puc anar, Jordi?
Sí, perquè... són les 11, sí, perquè t'estan esperant al supermercat del Corte Inglés.
Jo ara me'n vaig assajar la Rosa amb la Diana Roig, perquè la Helena Gadel parirà el 12 de novembre.
Ja.
Ai, de novembre, no.
Va, ves que t'estan esperant...
No, el 12 de desembre.
T'estan esperant al Corte Inglés. Però fer el favor, Shakira. Àngel Llàcer, ha estat un plaer, moltes gràcies.
Adéu, fins aviat.
Adéu, amiga Helena, moltes gràcies, de debò. I també al Narcís Rebollo, moltes gràcies, Narcís.
A vosaltres.
Que vagi bé. I el Jordi. Adeu, són les 11 del matí. Pum.